I d'aquesta manera arriba la nostra sintonia, l'Antonio Fornés. Què tal, Antonio? Bona tarda, com estàs?
Què tal? Molt bé. Encantat de ser aquí, com sempre, amb vosaltres. I bueno, de fet, de tornar després d'uns dies de semivacances.
Han anat bé les semivacances o no?
Sí, sí, això sempre va bé, no? El problema és que al final tenim que tornar, però bueno, contents.
Clar, però dic jo, un filòsof, quan arriba les vacances, seu a pensar? Es posa a mirar per la finestra com passa la vida?
Mira,
Què fas tu, Antonio?
Això és una bona pregunta, eh? I això més provoca, ho diré en públic, no sé si ho deuria, però provoca tensions familiars. Perquè inevitablement...
Ah, sí?
Sí, 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 perquè és cert que una part del temps sí que m'agradaria dedicar-lo a això, no? Però, clar, amb la família és difícil, com li dius, no, mira, és que ara avui passar aquest dia assegut aquí pensant i llegint, i llavors hem de fer consens i negociar la situació i fer... No, he fet coses, he estat pel País Basc, he anat a Onda Arribia, etcètera, i també he dedicat un temps a llegir i a pensar que ser el que li apeteix, en realitat.
No, és evident. Escolta'm, quina cosa tan fantàstica veure com amb el temps, segons va passant el temps, quan arriben les vacances, una de les coses que una regala a si mateix és el ple de llegir, no? Per aquells que no tenim massa temps normalment per fer-ho, que quan tens un parell d'hores agafes el llibre i el devores. No?
Això és molt poc filosòfic el que diré, però he de dir que em provoca molta angoixa el tema de tot el que tinc i m'agradaria llegir, no? O sigui, tinc una pila continuada de llibres que amb el temps va creixent en lloc de baixar, però clar, el que es pot llegir, el que es pot aprendre és tant, que a mi això em provoca una certa angoixa, no? De dir, ostres, estic fent altres coses i en lloc de dedicar-li aquests llibres, no? En aquest sentit, però clar, això és immens i als que ens agrada això ens dona un plaer especial, no? I la veritat és que, així, com diria, compro més llibres del que sóc capaç de llegir, per damunt de les meves possibilitats lectores, no?
Deixa'm dir-te, en 24 hores hem tingut aquesta mateixa conversa dues vegades aquí al programa, de com efectivament, segons va passant el temps, cada vegada es va fent més gran la pila dels llibres que tens per llegir, i que en alguns casos, jo no sé tu, però que en alguns casos un pensa, però aquell llibre l'acabaré llegint algun dia o no? I t'agradaria fer-ho, eh? Però clar, es van incorporant altres llibres...
Que es posen al damunt, llibres... que es posen al damunt.
Clar.
Sí, és inevitable, perquè a més quan t'arriba el moment t'agafen ganes de llegir un altre que has vist, que tal, és una cosa molt difícil, però clar, i ara parlarem d'això, el nivell de coneixement és tan ampli i en sabem tan poc tots, que en realitat això és una cosa abrumadora, en realitat.
Bé, aquesta és una d'aquelles seccions que conviden a llegir, això ho dic jo de debò, perquè em passa a mi, i imagino que per extensió segur que també els hi passa a vostès, no? Que a vegades escoltem reflexions de l'Antonio Fornés, igual que amb en Josep Martí Blanc, no? I que parlen de llibres que si fan referència a una determinada història que et ve molt de gust accedir a aquell llibre, no? Segur que avui també ens passa, no? Perquè avui l'Antonio s'ha anat a fixar amb un fet que passa aquest proper diumenge i que ha estat una excusa magnífica a l'hora d'escollir el tema del dia d'avui, no, Antonio?
Sí, efectivament, el diumenge és el Dia Mundial de la Religió. Ara ja tenim dies mundials de tot i, bueno, doncs aquest diumenge és el Dia Mundial de la Religió i és un tema interessant i jo crec que, encara que no sembli molt filosòfic, i jo crec que era dient dedicar-hi un programa a aquest tema. I amb el que deies abans, si realment amb aquesta secció aconseguim picar la curiositat d'algú i que s'apropi més als llibres, és objectiu absolutament complert d'aquesta secció, no? D'això es tracta, de que la gent s'apropi als llibres, a part del que jo pugui dir, i ampliar el seu coneixement i la seva curiositat i caminar, no?, pel coneixement, en aquest sentit.
Deixa'm que et digui que per mi ha estat una sorpresa saber que existia el Dia Mundial de la Religió, no?
Sí, bueno, a veure, té una certa lògica, no? Perquè, clar, és una de les qüestions que parlarem ara, la religió. Clar, els oients en primer moment quan han escoltat això probablement han dit és una cosa, la religió és una cosa antiga, igual una cosa passada de moda, però és en realitat no ho és. La religió és un fenomen, ja dit, inclús cultural, és un fenomen fonamentalment humà que afecta a totes les societats, a tot el món, no? I clar, per qui pensi que això de la religió és una cosa passada, el primer que tindríem que dir-li que és evident que a Occident hi ha un procés de secularització de la societat, no? I un allunyament de les formes tradicionals de la religió. Però hem de dir que és això, és un fenomen essencialment occidental, no? Que no passa a la resta del món, on la religió continua sent absolutament present. I per recolzar aquesta idea, va estar pensant en el tema de l'islamisme, no? en aquest sentit. És a dir, la religió amb la major part del món continua molt present, continua tenint una influència molt forta i, bueno, i siguent una qüestió transcendental, no? El que passa és que, per molt progressistes encara que vulguem pensar que som, en realitat els occidentals, inevitablement, tendim a ser molt etnocèntrics, no? I pensem que el que passa a Occident és el que passa a tot el món, perquè el que passa a nosaltres és el més important, no? En aquest sentit.
És però, veritat,
clar,
això.
Sí, però, sí. Clar, a la Índia, jo què sé, a altres mons, la religió continua tenint un pes brutal, no? En aquest sentit, amb el qual està bé dedicar un dia a reflexionar sobre això i pensar sobre això, perquè no és una qüestió precisament passada, el tema de la religió, no?
Ja, però d'alguna manera, més enllà de que efectivament hi hagi altres espais al món, altres països, altres llocs on efectivament la religió es visqui d'una altra manera, jo crec que a dia d'avui també a casa nostra la religió continua tenint un pes absolutament destacadíssim, no?
Clar, però jo posaria l'èmfasi en això que he dit abans de formes tradicionals, no? En el sentit de que, clar, òbviament la religió en sentit tradicional continua tenint un pes molt important a Occident, però el que passa és que el que s'han creat són altres formes de religió. És a dir, és evident que molta gent, comparada, jo què sé, amb fa un segle, hi ha molta menys gent que va a missa o que té unes idees... La idea tradicional de Déu ja no és compartida per molta gent. Però, com deia abans, lo religiós és una cosa profundament humana i, inevitablement, els occidentals del segle XXI continuen sent profundament religiosos. Altra cosa és que hagin canviat en què som religiosos i hagin banalitzat la nostra religió, perquè avui dia continuem tenint molta fe cega. En què? Per exemple, amb la tecnologia. Podríem parlar de la fe i de la religió en els espectacles de massa, en el futbol, en els concerts de música. És a dir, que són espectacles avui dia absolutament religiosos, no? I sobretot, i és una qüestió perillosa del meu punt de vista de la modernitat, hem traslladat la religió a l'àmbit de la ideologia i del pensament polític.
Això, què vols dir amb això?
Clar, si fixem, avui dia el debat polític és cada vegada menys racional i més agressiu i sentimental, perquè en realitat ja cada vegada es discuteixen menys idees, sinó creències inamovibles, no? La gent es comporta, des d'un punt de vista polític, com si fos una religió. Jo soc d'aquest partit, o soc d'aquesta idea, i això és una fe cega fins a la mort, no? Clar que...
Sí, és veritat.
La política hauria de ser el contrari, no? El diàleg i l'intercanvi d'idees, però no. Això són posicions fixes absolutament religioses, en aquest sentit, no? Però té una lògica, des del meu punt de vista, perquè és el que et deia, la religió és profundament humana, i dintre de la religió està tota la qüestió de la litúrgia, dels rites, que són tan importants per l'home. Jo portava aquí, per exemple, l'exemple del calendari, no? És a dir, necessitem dels rites, de la litúrgia, per establir el nostre temps. De fet, ara mateix han passat uns dies molt especials, com són les festes, diguem-ne, de Nadal, i clar, en aquestes festes assenyalades hem fet una sèrie d'accions que poden ser molt espirituals i molt religioses, com, jo què sé, com anar a la missa de Gall a la nit de Nadal, o poden ser simplement comprar el torter de Reis al passat dijous. Però en realitat això és una litúrgia, és un acte, diguem-ne, ritual, que és, avui és el dia de Reis, toca comprar aquest tortell i tots anem en fila i fem cua i comprem aquest tortell, que amb nata, amb no sé què, perquè és aquest dia, no? És a dir, necessitem, com a societats i com a homes, estructurar el nostre temps i la nostra vida amb rituals, amb litúrgia, que encara que... Clar, i encara que eliminem el que és aparentment, òbviament, religiós, per sota continua sent religiós, no? I fixem-nos que un dels problemes que tenim cada vegada al nostre calendari és que aquesta eliminació dels rituals, aquesta eliminació de la litúrgia, el que fa és convertir tots els dies en iguals, en grisos, no? Perquè, desgraciadament, cada vegada hi ha menys diferència entre un dia de festa i un dia normal, no? I això és... No és el que ha passat sempre, no és dolent, és dolent per l'home, perquè l'home està acostumat a un ritme, a una variació, i a saber que hi ha dies més densos, amb més densitat, i altres dies amb menys densitat, no? En aquest sentit, i jo què sé, posem un exemple molt evident, perquè per això et diria que no sigui explícitament religiós. Ara hem passat cap d'any, tots continuem aferrats a aquesta tradició, a més, molt, molt, molt moderna, en realitat, de menjar els 12 raïms. Bueno, sí. Això és absolutament religiós, perquè no té cap sentit racional. No sé si m'explico, perquè al final el dia 31 de desembre és un dia absolutament normal, com un altre qualsevol. Però hem fixat aquesta data, tots sentim que és una data especial, amb una densitat especial, i que hem de fer alguna cosa diferent. I, bueno, fem aquest... que, clar, vist des de fora, pot semblar inclús un ritual una miqueta ridícul de menjar-se 12 raïms, però per nosaltres és important. No? Jo em recordo...
Absolutament.
Per exemple, clar, jo em recordo... Sí, sí. Fa anys, una nit, jo reconec que no menjo, i vam fer un sopar a casa amb uns amics, i va arribar l'hora, i la veritat és que jo ni havia pensat en els raïms. I clar, el matrimoni amb el que estava va agafar com una depressió, no pot ser, però...
Home,
no sé
perdona,
què.
Perdona, és que, Antonio, jo això que estàs dient, jo no ho puc entendre, això, eh?
Ja, disculpa, és culpa
porto
meva.
Porto 2 anys, porto 2 anys passant el cap d'any a Itàlia i obligant a tota la gent que hi ha en el sopar, que és bastanta gent, a fer el raïm amb mi, t'ho juro. Tu no saps el muntatge que he de fer primer per trobar el raïm i després perquè callin per seguir la retransmissió. Perquè de les campanades.
Perquè tu ets un home de bé. Però...
No sé si de bé o no, però començar un any sense menjar el raïm,
sí,
home,
sí. Jo,
no pot ser això.
Per això t'ho dic, perquè clar, fixa't que estava passant les persones normal, que jo n'hi havia pensat, i clar, va ser una cosa terrible, m'han estat tota la nit enfadats, i jo pensava, bueno, hombre, però si són 12 raïm, jo què sé,
no torno,
mengeu 12 a altra cosa.
Antonio, a mi em convides a sopar un dia a casa teva, un dia, cap d'any, i trenquem l'amistat, eh?
Sí, ja ve, però jo ho dic, però fixa't que al final, fixa't l'important que té el ritual i la litúrgia, sí, sí, encara que no sigui aparentment religiosa, perquè, clar, al final continuem ser religiosos. I ja portava un altre exemple, que no l'explicarem, però que és tan obvi com és el ritual d'anar a un partit de futbol, no? Amb la disfressa, la samarreta, jo què sé, la cervesa abans de començar amb els amics. Al final, això és un ritual absolutament religiós. Una altra cosa és que parlem de Déu, sí, sí, o no, però religiós en aquest sentit, no?
No, però aquest segurament ens allunyem més, no? Però que, d'alguna manera, aquest ritualisme entorn les celebracions nadalengues tenen, clar, molt de religiós, efectivament, perquè ja no és les campanades, és el Dia de Reis, és el sopar de Nadal, clar, és el dinar de Nadal, tot el que envolta,
clar,
hem de dinar
amb la família, no, etcètera. Per això t'ho dic, que clar, clar, encara que hem retirat aparentment a la qüestió religiosa, no, per sota continua, perquè ens veiem obligats, perquè això és plenament humà, per això que jo dic que tenim necessitat de fer coses ordenades en dies determinats perquè la nostra vida tingui un sentit i no sigui absolutament, diguem-ne, rutinària i grisa. De fet, Mircea Eliade, que és, bueno, en realitat va ser que està mort, el gran savi d'aquestes qüestions, i que si algú li interessa, i això que parlaves abans de llegir llibres, té un llibre magnífic, una obra mestra, passa que deu tindre unes 1.000 pàgines, que és la història de les creences, mm-hmm, idees religioses de Mircea Eliade. Clar, explica tot, sí, això, i llavors explica, per exemple, una cosa que també he comentat alguna vegada en aquest programa, que tots els pobles, pràcticament tots els pobles primitius, tenen la idea, o tenien la idea, de que va haver un moment gloriós, al principi dels temps, en què els homes estaven en contacte amb els déus. I d'aquest contacte amb els déus, deia, bueno, hem anat degenerant fins ara, que ja no tenim contacte, mm-hmm, estem molt pitjor. I la idea de pràcticament tots els pobles primitius és que aquest allunyament, aquest trencament de la relació entre els déus i nosaltres es va produir per una deixadesa, per deixar de fer bé els ritus i els cerimonials, no? És a dir, per totes les societats antigues, la idea dels cerimonials i els rituals com a connexió amb lo totalment altre és molt important. Mm-hmm. I veuen la decadència social com un reflex d'aquest haver fet malament els rituals, no? I no pensem que, ara parlaré també, que això és una idea purament irracional. Jo quan estudiava fenomenologia religiosa, el meu professor, el mossèn Villa i tal, el Tabull, explicava una anècdota molt interessant, dels pigmeus. Els pigmeus, quan decideixen, o decidien, no sé si ara encara ho faran, cap on tenien que anar a caçar, el que feien és agafaven un pollastre i li tallaven el cap, no? El xaman o el mag del poble li tallava el cap, i que tots sabem que el pollastre continua caminant una miqueta si li talles el cap, no? Fa 3 o 4 passes. I la direcció que marcava el pollastre era la direcció en què es tenia que anar a caçar. I això, clar, dius...
¿Cuánto bien han hecho los GPS actuales? Ho sento, eh?
La tecnologia alguna cosa ens ha de portar.
Alguna cosa bona ha tingut això, pobre,
clar,
bitxo.
Però fixa't, clar, que l'interessant d'aquesta anècdota és el que explicava el professor, que, clar, els pigmeus creuen en els rituals, en la litúrgia, però això no vol dir que siguin irracionals. Perquè ells saben cap a on hi ha cacera i cap a on no hi ha cacera. És a dir, i quan feien aquestes coses i el pollastre anava, senyalava un camí en el qual, per exemple, tirava cap al desert, el xaman és que deia, ep, no hem fet bé el ritual, no hem fet bé la litúrgia, repetim. I es repetia fins que el pollastre marcava el camí que tothom esperava. És a dir, que no podem veure el ritual o la litúrgia com una cosa d'ignorants, supersticiosos, sinó, no, no, sinó una necessitat humana, no? En aquest sentit. El que passa, que el que ens succeeix avui dia, en l'actualitat, és que, d'alguna manera, tenim Occident com una onada que ha imposat la idea de que, bé, la religió és una qüestió del passat, no? Que tot el moviment, tot el sentiment religiós, tot el tema de la sacralització, del ritual, és una cosa d'ignorància, és una cosa terrible, no? Però fixem-nos que no és casual que la modernitat ja va començar, amb la Il·lustració, a convertir lo religiós, el fenomen religiós, en una qüestió privada, no? Alguna cosa que pertany a la intimitat de cadascú. I que, clar, que pràcticament és una cosa que s'amaga. Enfront de que durant milers d'anys la religió ha sigut una cosa pública que concernia a tota la comunitat, no? Però, bueno, va vindre aquesta onada...
Però segurament ho hem explicat molt malament, també, no? És a dir, vull dir, no hi ha una formació espiritual, posem per cas amb els nanos, no? No, 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 no,
clar.
No hem tingut una cura per alimentar aquesta cultura religiosa, clar. Jo no dic d'una determinada religió, sinó una cultura religiosa.
Clar,
no?
que és una cosa fonamental. Llavors el que s'ha imposat és aquesta onada. Jo relaciono, parlo de moda, diguem-ne, perquè no hi ha un substrat ideològic fort darrere, un gran pensament, sinó que és... I portava aquí una frase del PSOE, d'un llibre també magnífic, el llibre del desassosiego, que yo creo que explica exactamente la situación, ¿no? Pessoa va a escribir: nací en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes habían perdido la creencia en Dios, por la misma razón por la que sus mayores la habían tenido, sin saber por qué. És a dir, és aquesta idea de que, bueno, ara Occident s'ha imposat aquesta idea i que, bueno, no he reflexionat sobre això, no he fet un gran pensament, simplement, bueno, és el que s'espera de mi, és el que hi ha, llavors no sóc religiós, no em plantejo aquestes qüestions perquè estan superades, no? I per això, clar, això sí que, òbviament, cadascú pot tindre la seva opinió sobre la religió, sobre Déu, etcètera, això és obvi, no fa falta dir-ho, però sí que a mi em molesta aquesta postura d'un cert progressisme, no?, que, com deia, bueno, ni es planteja la qüestió i considera el fet religiós, qualsevol fet religiós, com un fet supersticiós, com una cosa superada, no? He de dir que darrere d'aquesta sonrisa a vegades despectiva de que em diu, bueno, això és una cosa antiga, de l'edat mitjana, etc. En realitat, només hi ha ignorància, des del meu punt de vista. Per què? Perquè primer, com hem dit, la religió és un fenomen global de la humanitat i que ha afectat sempre a tots els pobles. Segon, una cosa molt important i que jo insistiré en aquests minuts que em queden, és que sobre les grans qüestions de l'existència i de la vida, la nostra societat sap exactament el mateix que les societats antigues. És a dir, res. Yeah. Perquè no, sobre aquestes qüestions no en sabem res. És a dir, aquesta idea de que nosaltres ara ja sabem la veritat. Home, quina veritat sabem? Ara nosaltres tenim avions, tenim, és veritat, ordinadors, tenim la ràdio, però sobre el fet de per què existim, per què existeix l'existència, cap a on anirem quan morim, sabem el mateix que els grecs o que els pobles primitius de fa 30.000 anys, res. I amb la qual cosa, aquesta idea de que hem superat, no. És més, però això des d'un punt de vista social, però això baixem-ho a lo individual, a la persona. Clar, quan la gent em diu, bueno, això és una cosa allà d'ignorar, de supersticiosos, bueno, de veritat vostè es creu més savi que Sócrates, que Platón, que Aristòteles, que Plotino, que Agustín d'Hipona, que Pedro Abelardo, que Tomàs d'Aquino, que Descartes, que Leibniz, que Kant. O sigui, jo, amb tota humilitat, per molt que estudiem tots els seus i nosaltres junts, mai arribarem a l'alçada d'Aristòtil. I llavors, decidir que Aristòtil era un supersticiós, bueno, que sabia alguna cosa, home, el que diguem-ne que aquí retrates no és Aristòtil, és a tu. Amb la qual en aquesta idea el que s'ha de tindre és humilitat i respecte per totes les posicions, tenint en compte que el fer religiós és una cosa que surt de dintre de l'home, no? I un altre cop et portava una frase de Pessoa sobre aquesta idea de que en realitat no en sabem res. Pessoa, en aquest llibre, va escriure també: considero la vida un apeadero donde tengo que esperar hasta que llegue la diligencia del abismo. No tengo ni idea de hacia dónde me ha de llevar, pues no tengo ni idea de nada. Y es aquesta la idea, ¿no? Es a dir, qualsevol posició és raonable, hi ha un fet social, que és aquesta necessitat que tots tenim de rituals, de posar un dia en el calendari, de fer coses extraordinàries, i després hi ha una ignorància de tots al respecte de les qüestions transcendentals, no? En aquest sentit. De fet, enfront del que es sol pensar, perquè se vol dir, bueno, els descobriments, la tecnologia, ens allunyen de la idea religiosa. Bueno, jo crec que des d'un punt de vista lògic es podria plantejar de la manera contrària, no? Jo porta, és a dir, i sobretot, per exemple, a mi em sobten i m'angoixen molt els descobriments de la cosmologia, no? Perquè jo crec que aquest descobriment, quan més avancem en aquesta ciència, quan més descobrim altres galàxies, altres planetes, el que descobrim és la nostra petitesa, no? La nostra insignificància, que no som res i que pràcticament no sabem res de l'infinit, no? Jo portava aquí una notícia que va aparèixer l'altre dia, i és que s'ha descobert ara el major objecte mai vist a la nostra galàxia, que és una mena de filament de gas que mereix, segons els experts, 4.000 anys llum. Això, dic,
ja veus.
No som ni tan sols capaços d'imaginar el que significa això en quilòmetres, no?
És a dir, no, està clar, és impossible.
Clar, no, és massa gran per nosaltres. I clar, davant d'això, Pascal ho explicava molt bé, Pascal, que viu al segle XVII, viu en el moment en quan, bueno, pues, el tema de la cosmologia, dels planetes, comença a conèixer-se, ell parla de que tot això, fonamentalment, li dona pavor, no? És a dir, perquè clar, i és cert, o sigui, en lloc d'aquesta confiança, de, bueno, ja, tot això ja està superat, ja ho sabem, des del meu punt de vista, aquest coneixement de la nostra petitesa, el que hauria de donar-nos és pavor i dir, bueno, no podem estar segurs de res, i sobretot del que no podem del que sí podem estar segurs és que la nostra manera de pensar, tan petita, tan miserable, tan insignificant dintre de l'univers, no pot ser, òbviament, l'única, ni la predominant, ni la que expliqui l'existència de l'univers, no? Perquè és massa per nosaltres, amb la qual jo crec que la postura lògica, des del meu punt de vista, insisteixo que això és bueno, discutible, seria la de la humilitat, no? Sentir dir, bueno, és que no, aquí tindrem que anar amb peus de plom, en aquest sentit. Però, clar, El que passa aquí, però aquestes idees negatives de la idea religiosa, pesa molt la il·lustració. Els que han escoltat els meus programes aquí a Ràdio Estella saben que jo tinc una idea regular de la il·lustració, que està com sobrevalorada, en realitat.
Sí, a mi em fa... A mi, cada vegada que dius això, t'ho juro que és... Meravelló. No, la il·lustració està sobrevalorada. Antonio Fornés.
Bueno, no és...
M'agrada molt.
Ja sé que no és molt popular. També he de dir que jo, per exemple, em vaig doctorar amb un filòsof profundament anti-il·lustrat, no? Que va lluitar contra els il·lustrats, que és Josep de Mestre. Però jo sí que crec, perquè, en realitat, i fem un parèntesis, la il·lustració ha tingut molt de pes, un pes radical a la història del pensament actual, però no només al pensament, sinó a la política, a moda de viure occidental. Però si tu això ho desgranes amb pensadors, els pensadors, sobretot els pensadors il·lustrats francesos, són pensadors mediocres. I, de fet, si un agafa un manual d'història de la filosofia, Voltaire, tot Diderot, etc., ocupen molt poc espai, perquè com filòsofs són regulars. Una altra cosa és la seva influència, de fet, l'únic pensador il·lustrat de veritat, i que s'allunya d'aquests escans, no? En aquest sentit. Però, però han marcat el pas en el pensament i en el mode polític i social d'Occident. I primer l'il·lustració i després, sobretot, en el segle XIX, el positivisme, és a dir, positivisme és una corrent filosòfica que es va impulsar al segle XIX, però que encara que està, avui dia està abandonada intel·lectualment, però encara continua, diguem-ne, el nostre subconscient. La idea del positivisme és que només es considera vàlid, només és capaç de donar informació al mètode científic. És a dir, tot el que no càpiga en el mètode científic, és a dir, en l'experimental, no és coneixement, no és informació, s'ha de despreciar. Això, encara que ja dic intel·lectualment, no té, diguem-ne, avui dia recorregut, sí que ho continuem pensant. I aquests positivistes el que van fer és com un esquema evolucionista de les societats humanes. Una miqueta de la mateixa manera que en aquell moment apareixia l'evolucionisme de l'home, etc., de Darwin, ells van fer un esquema evolucionista i van plantejar la idea, no?, aquesta de que la religió pertanyeria al primer estat de la societat mític, fictici o teològic de la història, no? Seria com l'estat primitiu, que els homes no en saben massa, i sí. Després hi hauria un segon estat, que seria el metafísic, és a dir, el filosòfic, que seria ja un pas més alt, i finalment arribaria la ciència, i amb el mètode científic, que això ja seria doncs, la racionalitat i la civilització. Això és totalment fals. No es pot defensar avui dia, perquè, de fet, el que demostra Comte, que és el gran filòsof del positivisme, amb aquest esquema, és que no entén ben bé ni el que és la religió, ni el que és la filosofia, ni tampoc el que és la ciència. De fet, clar, en aquesta època es van posar moltes teories al respecte de com apareixia la religió. I, per exemple, es va parlar de la màgia, no? I, curiosament, enfront del que es pugui pensar, la màgia no és l'inici de la religió, sinó que la màgia és l'antecedent de la ciència. Encara que pugui semblar una cosa estranya, no?
Què vols dir amb això?
Clar,
què vols dir?
Clar, perquè tant la màgia es connecta amb la ciència perquè les dues suposen que el món està sotmès a lleis i que, per tant, sigui amb un conjur o sigui amb un invent, es pot actuar sobre el món i transformar-lo. D'acord? Al final, la lògica és la mateixa, és a dir, jo poso... Clar, jo poso tres coses a una cosa química i faig una cosa o faig un conjur, en realitat és el mateix, és a dir, hi ha lleis, jo les conec i canvio el món. Òbviament, la ciència és més poderosa i més avançada, però la idea d'aquesta regularitat i canviar és de la màgia i de la ciència. En canvi, la religió està molt allunyada d'això, perquè la religió, en realitat, el que creu és que hi ha un món material i després un món espiritual de déus que fan, entre cometes, el que volen. No estan sometuts a lleis i el que fem nosaltres és demanar-los en aquest sentit. No canvien el món, sinó que esperem que ells s'apiadin de nosaltres. És una qüestió, com veus, molt diferent, no? Però, en canvi, continuem amb aquesta idea també de que, bueno, la màgia té que veure amb la religió i no és. És una qüestió totalment separada d'aquesta situació, no? En aquest sentit és una cosa que també convé dir-la. Molt bé. Digue'm.
No, és que no et volia interrompre, no? Però estava pensant... Bé, estem pràcticament arribant al final,
sí.
No? Si quan mires cap endavant ets optimista o no ho ets. És a dir, perquè abans parlaves de l'altra religió, que és la relació de la tecnologia, no?
Sí.
I aquesta religió de la tecnologia sovint ens ha portat a buscar les respostes immediates a les preguntes, no?
Uh-huh.
No sé si estem parlant de religió... si això és una bona cosa o no. És a dir, si aquest allunyament de part de la població occident envers la religió, la tecnologia justament el que fa és incrementar-ho encara més.
Clar, jo en general tendeixo a ser pessimista i amb aquesta qüestió també, però hi m'explicaré. Jo començaria aquí contestant amb la famosa frase de Chesterton, és a dir, quan es deixa de creure en Déu es pot creure en qualsevol cosa. I és això, és a dir, el que he intentat explicar aquí és que, independentment de que nosaltres creiem en Déu o no, el fet religiós és un fet cultural que pertany a l'home. I l'home inevitablement mai deixarà de ser religiós perquè està a la seva essència, no? Aquest sentir-se infinit.
Necessitem creure en alguna cosa.
Efectivament, perquè, clar, no podem viure en la incertesa absoluta. El que passa... Perdó, i per això soc negatiu o pessimista, és el problema en què creurem en els pròxims anys o segles. Això sí que va cap avall, en aquest sentit, sobretot a Occident. És a dir, no deixarem de creure perquè l'home no pot deixar de creure. El que passa és que estem, com tu deies, traslladant el fet religiós des d'un punt de vista més elevat o més espiritual, la idea de Déu, de l'existència, etc., a qüestions més properes, més immanents, però també més banals o més ridícules. Clar. Entre elles... Com tu molt bé deies, la tecnologia, però també, per exemple, la política o altres qüestions d'aquest tipus. I en realitat, el que estem produint de veritat és una banalització, una superficial... tornar superficial un sentiment molt important de l'home, aquest sentiment de trasllat, de trencament amb la realitat quotidiana i donar un pas més endalt cap a lo... No lo màgic, sinó lo totalment altre, no? Lo misteriós. Per això, fixa't, i amb això acaba, perquè estem acabant, que la gent, per exemple, comenta, sí. Bueno, és que, clar, els catòlics o els no sé què posaven esglésies sobre d'altres, sobre uns puestos on la gent resava abans i no eren catòlics. Això té tot el sentit, no? Perquè hi ha un sentiment religiós, hi ha un sentiment que hi ha puestos on et pots, diguem-ne, relacionar més amb el transcendent. I per això els puestos aquests sempre han sigut treballats per les diferents religions perquè noten una cosa diferent. És aquest salt de nivell,
Antonio,
entre la realitat i l'existència.
Antonio Fornés, gràcies pel sacseig intel·lectual de cada setmana. Una abraçada.
No, m'agraça a vosaltres.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.